localitzat un cadàver dins d'una maleta llançada en un contenidor a l'antiga esquerra de l'Eixample, a Barcelona. La troballa s'ha produït al carrer de Casanova quan una persona ha trobat dins d'una maleta el cos sense vida d'un home. Per ara s'investiguen els fets. Condemnat a 5 anys de presó un home del Vendrell que va abusar de 4 menors i els va fer proposicions sexuals. L'acusat ha acceptat la pena en un acord de conformitat. La fiscalia, però, demanava 11 anys i mig de presó. I canviem ara de plana. L'índex de preus de consum a l'Estat ha baixat mig punt al novembre, fins al 6,8% per la caiguda de preus dels carburants i l'electricitat. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística. I aquesta tarda el govern farà un consell executiu extraordinari per abordar la situació del català i presentar propostes concretes que permetin preservar-lo. La reunió extraordinària que han impulsat tant les conselleries com la mateixa presidència, preocupats per la mala salut de la llengua catalana. S'analitzaran les accions realitzades fins ara per fomentar-la i es treballaran noves accions de política lingüística per seguir-la defensant i fer-la conèixer a tota la població. I els sopars i dinars d'empresa recuperen després de l'anul·lació massiva del 2021 a causa de la Covid. Els restauradors tarragonins diuen que els ajuden a incrementar els ingressos, tot i que el tiquet per persona s'ha reduït a la meitat. Tarragona, Ràdio Teresa Ortega.
El sector de la restauració ha vist com cada vegada més els sopars i dinars d'empreses s'han convertit en trobades de companys de feina, de gimnàs o d'altres activitats. Això vol dir que han deixat de ser les empreses les que paguen els àpats i ara cadascú dels participants assumeix el cost del seu plat. El canvi de sistema ha fet que es demanin menús més reduïts de preu i si fa 5 anys es pagaven 50 o 60 euros per un tiquet, ara s'ajusta als 30 o 40 euros. El president de l'Associació d'Hostaleria de la ciutat de Tarragona, Javier Escribano, explica que aquestes cites grupals els ajuden en un mes al novembre que acostuma a ser fluix.
Tiquet medio se va ajustando a 30, 40 y es complicado. Si pasa de 40 tienes que ser un sitio realmente bueno que justifique ese tiquet, ¿no? Que los hay, por supuesto.
Els dies forts, els dinars i sopars d'empreses mantenen a l'entorn del 10 i 17 de desembre, tot i que cada vegada més la tendència és avançar-los.
I el president de la Cambra de Comerç de Sabadell aposta per unir Sabadell i Terrassa ampliant la B40. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
Alberic defensa que aquest enllaç és una prioritat per a l'ens cameral, però que cal anar més enllà del que vol l'actual conseller de Territori, Juli Fernández. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
No es tracta només de solucionar el problema que existeix de connectar el trànsit de Castellà amb la C58 i prou. Hem de mirar i pensar en la mobilitat de tota la comarca i la mobilitat a nivell de Catalunya. I en aquest sentit, doncs, la connexió Sabadell-Terrassa s'ha de millorar i d'alguna manera s'ha de prioritzar.
Alberic també ha parlat de la inflació, que creu que començarà a baixar el 2024, lamenta que l'atur sempre estigui alt a l'Estat espanyol i recorda que les empreses pateixen una manca de personal qualificat.
I en cultura, la Junta Directiva de l'Acadèmia del Cinema Català ha distingit Jaume Figueres amb el Premi Gaudí d'Honor Miquel Porter 2023. L'entitat destaca del director i presentador la seva importància com a cronista de cinema. I en esports, el Fracking Granollers afronta avui la quarta jornada de la fase de grups de la Copa de la Federació Europea d'Handbol. A 8:45 del vespre, els vallesans visiten Xern. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dimarts 29 de novembre de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Martí González.
Dimarts 29 de novembre, avui parlem de futbol, del Mundial, que ja han set avui l'última jornada de la fase de grups, de la gala de les estrelles del futbol català, que va tenir lloc ahir, amb protagonisme per a Pep Guardiola, Alexia Putellas i Marc Cucurella, entre d'altres, però també parlem de la roda de premsa que ha començat fa poca estona de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, la UFEC, per explicar els motius i les esmenes que volen presentar a la llei de l'esport presentada per el govern espanyol. Allà hi tenim el nostre company Joan Barberà, que ens detallarà tot el que es digui en aquesta compareixença. I més enllà d'això, bàsquet, handbol, waterpolo i molt més. Tot això l'en joc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat a les últimes hores i de què hem estat pendents a l'esport de casa nostra. Amb el Sergi Crusell. Sergi, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Mundial masculí de Qatar en set avui l'última i definitiva jornada de la fase de grups.
Avui es decidiran els quatre primers classificats per als vuitens de final. El grup A, els Països Baixos, amb els jugadors del Barça, Frenkie de Jong i Memphis Depay, tenen tots els números de passar a primera posició, mentre que l'anfitriona, Qatar, dirigida pel català Félix Sánchez, ja no té opcions. A l'altre partit, que també començarà a les 4 de la tarda, hora catalana, es jugarà la classificació per als vuitens, Senegal i l'Equador. I el grup B, Anglaterra, és la millor posicionada per ser primera. També tenen opcions l'Iran i els Estats Units, que s'enfrontaran entre ells. I més remotes, Gales. L'última jornada d'aquest grup B començarà a les 8 del vespre.
I ahir, al final de la segona jornada, ja van certificar la classificació pels vuitens de final dues seleccions més.
Brasil, amb el blaugrana Rafinha com a titular, va guanyar 1-0 amb gol de l'exmadridista Casemiro a Suïssa i ja és equip de vuitens. I el mateix va fer Portugal, que amb dos gols de Bruno Fernández va superar Uruguai per certificar la classificació. En els altres dos partits, Camerun 3, Sèrbia 3 i Corea del Sud 2, Ghana 3.
El grup G, el de Brasil, Suïssa és la millor posicionada per classificar-se amb 3 punts, a més de Brasil. Sèrbia i Camerun en sumen 1 a l'última jornada, Suïssa-Sèrbia i Camerun-Brasil. I el grup H, Portugal suma 6 punts, Ghana 3 i Corea del Sud i l'Uruguai 1. La selecció sud-americana s'enfrontarà a Ghana en l'última jornada i Corea del Sud a Portugal. També en futbol, ahir van entregar els guardons al millor futbol català de l'any en la desena gala de les estrelles del futbol català.
La cita a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am va reunir Alexia Putellas, millor jugadora i millor golejadora catalana de l'any, Marc Cucurella com a millor jugador, Gerard Deulofeu com a golejador i Pep Guardiola com a entrenador. Pel que fa als futbolistes amb més projecció, se'ls van endur la blaugrana Clàudia Pina i el jugador del Bruges, Ferran Jutglà.
Per cert, el Barça avui està d'aniversari. El club blaugrana compleix 123 anys d'història. El primer equip masculí del Barça de futbol continua de vacances, amb la gran majoria de la plantilla al Qatar, amb la seva selecció. 17 mundialistes té el Barça. L'Espanyol, en canvi, ja no està de vacances. Va tornar a la feina divendres i el club ja ha confirmat dos amistosos per aquest mes de desembre.
El conjunt pericú s'anirà dilluns que ve cap a Múrcia per fer una estada de 10 dies. El dissabte, 10 de desembre, s'enfrontarà contra el Turí, l'actual novè classificat de la Sèrie A de la Lliga Italiana, que també farà una estada a Espanya. I quatre dies més tard, els blanquiblaus jugaran un altre amistós, en aquest cas contra Michelin, 13è classificat de la Lliga Belga.
I el Girona, que també torna avui a la feina.
L'equip de Michel està citat a les 4 de la tarda a la Vinya per reprendre els entrenaments després de dues setmanes de vacances. El Girona és l'únic equip de primera divisió amb l'Elx que no té cap jugador al Mundial, per tant, a banda dels lesionats, tots tornaran avui a les sessions de preparació. Com l'Espanyol, el conjunt gironí també farà una estada, en aquest cas del 4 al 10 de desembre a Estepona, a Màlaga, on hi jugarà dos amistosos amb rivals encara per concretar.
En bàsquet, avui la penya rep a l'Olímpic a l'altre colíder del grup, del Burg.
Catalans i francesos encapçalen el grup A de l'Eurocup masculina amb 4 victòries i una derrota després de 5 jornades. De fet, els dos equips han perdut contra el mateix equip, el Bursaspor turc, que és el tercer. El Joventut vol allargar la bona dinàmica dels resultats dels últims partits per situar-se el líder en solitari de la competició europea.
Dijous serà el torn del Barça, que en aquest cas a l'Eurolliga masculina, a la pista de l'Alba de Berlín, i també es reprendrà també dijous la Lliga Femenina Andesa, després de l'aturada pels partits de seleccions. I un apunt més de bàsquet, el trofeu Molinet torna a la normalitat.
Després que els últims anys s'hagués d'adaptar a la competició per la pandèmia, el torneig de minibàsquet més antic d'Europa tornarà al seu format i dates habituals al voltant de cap d'any. La competició tindrà lloc entre el 27 de desembre i el 4 de gener i la fase final, del 2 al 4 de gener, se celebrarà al pavelló Joan Carles Navarro de Sant Feliu del Llobregat. Les finals femenina i masculina es podran seguir en directe a través de la plataforma de streaming Xala.
En handbol, el Freaking Balomano Granollers vol seguir allargant la bona dinàmica i continuar líder a l'European League masculina.
Els granollerins ja són a Dinamarca per jugar aquest vespre a 3:15 a la pista de l'Esquiern. L'equip que dirigeix Antonio Rama és líder del seu grup amb 3 victòries en 3 partits, mentre que els danesos han patit una derrota.
El Granollers que comparteix liderat amb el Nexe croat, que avui sense també juga, en aquest cas, contra l'Alple Hart austríac. Avui el Granollers juga a Lliga Europea, com dèiem, i demà serà el torn del Barça, que es torna a trobar amb el Kiel alemany.
Una setmana després de l'empat in extremis a Alemanya, el Barça rebrà demà al Palau al Kiel, el dia que tindrà lloc l'esperat homenatge a l'excapità blaugrana Víctor Tomàs, la samarreta del qual amb el dorsal 8 penjarà del Palau a partir de demà.
Per cert, ahir vam conèixer la mort de Josep Vilà Portí, exjugador i entrenador de llarga trajectòria principalment al Palau Granollers i també al Barça des dels anys 50 als anys a finals dels 70, i el món del waterpolo català també està de dol per la mort de Josep Brascó, un dels pioners del waterpolo català i espanyol als anys 70, seleccionador espanyol que va fer debutar, per exemple, Manel Estiarte, quan aquest només tenia 15 anys amb la selecció espanyola. I tornant a la part esportiva, avui comença setmana de Champions masculina de waterpolo.
L'Atlètic Barceloneta ja és a Atenes per jugar contra el Volumieni grec a partir de les 6 de la tarda, la segona jornada de la màxima competició europea. El conjunt mariner lidera el grup A després d'haver guanyat el primer partit a Geòrgia davant del Dinamo de Tbilisi. Demà serà el torn del Sabadell, que es veurà les cares amb l'Espandau de Berlín a partir de les 7 de la tarda.
I encara en waterpolo, avui també es juga un partit pendent de la Divisió d'Honor femenina.
A 3:15, duel català entre el Centre Natació Mataró i el Club Natació Rubí, corresponent a la quarta jornada. I demà 3 partits més d'aquesta competició femenina: Saragossa-Sabadell a 6:45, Sant Feliu-Tenerife-Etxeire a 9:15, i un altre enfrontament entre equips catalans, entre el Sant Andreu Mediterrani a 9:00. I també demà, però a la Divisió d'Honor masculina, el Club Natació Terrassa rep a l'Àrea Olímpica del Canoe madrileny en un partit pendent de la cinquena jornada de competició que arrencarà a 2:45 del migdia.
En hoquei patins, un apunt: el Club Patí Vilafranca i Toni Porta han arribat a un acord per a la rescisió del seu contracte del fins ara tècnic dels penedesencs.
Els mals resultats de l'equip QE de l'hoquei lliga masculina, amb 0 punts després de 8 jornades, han acabat desembocant en aquesta decisió que posa el punt i final a una exitosa etapa.
I un últim punt: en tenis taula, derrota ajustada ahir del Reus Ganxets Miró contra el vigent campió de la Superdivisió femenina.
Les reusenques van perdre 3-4 contra el potent Tecniguen Linares en un partit de gairebé 4 hores. Amb la derrota, les del Baix Camp se situen sisenes a la classificació.
Dimarts 29 de novembre, comencem amb l'actualitat d'aquest mateix migdia, perquè ara mateix està tenint lloc la roda de premsa de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, la UFEC, per explicar els motius pels quals estan en contra de la nova llei de l'esport del govern espanyol. A l'estació del Nord, on hi ha aquesta roda de premsa, hi tenim el nostre company Joan Barberà. Joan, bon dia. Ja ha començat aquesta compareixença, no sé què han explicat.
Què tal, Martí? Molt bon dia. Acaba de començar aquesta roda de premsa a l'estació del Nord a Barcelona. Ara mateix està parlant Joan Oller, que és el president de la Federació Catalana d'Automobilisme. Ja hi ha hagut diferents presidents i presidentes de federacions catalanes esportives, doncs, que han tingut la paraula, per exemple, la presidenta del voleibol, Maribel Zamora, i és una llei que ja està aprovada al govern i que ha de ratificar el Senat, i l'esport català, les federacions esportives de Catalunya s'han unit per defensar l'esport base. També diuen que l'esport català diu no a la llei estatal, una llei que elimina, per exemple, el reconeixement internacional de l'esport català, no? La pèrdua de la llibertat en l'organització de competicions internacionals. Per exemple, anem a posar un exemple: la selecció catalana de corfbol, no?, que competeix en diferents competicions, en europeus, en mundials, doncs hauria de tenir el vistiplau del Consejo Superior de Deportes per seguir competint. Fins ara, la selecció catalana de corfbol representa a Catalunya en les diferents competicions, doncs amb aquesta nova llei hauria de demanar permís al Consejo Superior de Deportes. També hi ha l'establiment de quotes per la integració de les federacions catalanes a les estatals, és a dir, una quota d'integració o afiliació que haurien de pagar les federacions. I també defensen el tema de la base, no?, de l'esport base, que tot plegat fa que l'esport base tingui complicacions. Anem a escoltar Gerard Esteve, president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, ara mateix en directe.
Extorsionant econòmicament a les federacions autonòmiques i catalanes per finançar els luxes de les estructures de les federacions estatals amb allò que la subvenció del govern espanyol no els hi permet justificar, sense que aquestes aportin cap contraprestació a l'esport base. i per dalt. Ens fa retrocedir just després de la Segona República, a l'època de la dictadura, on l'esport català tenia prohibit la seva projecció internacional, retallant així els drets bàsics i llibertats de l'esport català i la seva projecció al món. Aquest any hem organitzat amb molt d'èxit la segona Setmana Catalana de l'Esport, amb la participació i organització de més de 30 federacions catalanes, participant més de 30 països diferents, més de 2.500 esportistes internacionals i promocionant les nostres seleccions catalanes. Aquesta competició internacional la vam organitzar per primera vegada ara fa 87 anys, impulsada pel nostre primer president, en Pompeu Fabra, i el seu vicepresident, en Josep Sunyol. Doncs bé, amb aquesta nova llei, això no serà possible. Catalunya i les seves entitats esportives perdran els drets i llibertats assolits en la democràcia recent, tornant a la més fosca època del nostre país, eliminant la personalitat i la projecció internacional de Catalunya. L'obsessió és tant que inclús en aquesta nova llei ens prohibiran fer una competició entre Catalunya o Aragó, entre Catalunya o València o entre Catalunya i Balears. Qualsevol que vulgui relacionar-se amb nosaltres esportivament parlant serà vetat per l'Estat. Vull llegir un article de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, una llei orgànica, teòricament, de rang superior a aquesta llei de l'esport que s'està tramitant al Senat. Article 200. De la projecció internacional de les organitzacions de Catalunya. La Generalitat de Catalunya ha de promoure la projecció internacional de les organitzacions socials, culturals i esportives de Catalunya i, si escau, llur afiliació a les entitats afins d'àmbit internacional en el compliment dels seus objectius. Doncs sabeu què? Amb aquesta nova llei tornen a escapçar, a cepillar-se, que deien aquells, l'Estatut, com ho varen fer en el seu moment.
És Gerard Esteve, el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, ara mateix, en directe, clar i contundent, explicant, fèiem esment, Martí, de l'exemple del Corbal, però també ha sigut molt clar amb el tema de la segona setmana catalana, que va ser tot un èxit en diferents esports, Catalunya competint a nivell internacional, jugant partits amistosos internacionals. A la demarcació de Girona va ser tot un espectacle esportiu, diferents esports com l'hoquei sobre patins i molts d'altres que van competir amb altres seleccions internacionals. Continua aquesta roda de premsa, segueix parlant Gerard Esteve, el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
Gràcies, Joan. Anirem seguint. Deixem seguir-te aquesta roda de premsa. Més tard mirarem de tenir protagonista perquè s'expliqui millor aquestes esmenes de la llei presentades per les federacions catalanes. Molt clar, com sentíem Gerard Esteve, el president de la UFEC, explicant que amb aquesta nova llei, per tant, Catalunya no podria competir, entre d'altres coses, no podia repetir aquesta segona setmana catalana de l'esport que recuperava després dels anys 30 aquest mes d'octubre, i explicàvem aquí a l'Enjoc i a la xarxa. Com dèiem, en parlarem més tard. Parlem ara de futbol. Ara repassem la jornada del Mundial Masculí de Qatar, però perquè avui comencen a decidir-se definitivament les seleccions que competiran als vuitens de final, però abans, ahir va tenir lloc a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am la desena gala de les estrelles del futbol català que organitza la Federació Catalana de Futbol. Els principals protagonistes van ser un cop més Alexia Putellas, Marco Corella i també Pep Guardiola. El tècnic de Santpedor, que fa poc anunciava la seva renovació amb el Manchester City fins al 2025. És la cinquena vegada que guanya el reconeixement al millor entrenador català de l'any, però la primera que el pot recollir en persona, gràcies principalment a l'aturada de la competició de clubs pel Mundial. Guardiola va explicar així per què se sentia tan a gust a Manchester, on està complint la seva setena temporada consecutiva.
De tant en tant tu pots guanyar, però quan ets en continuïtat és perquè els de dalt et donen molt suport. No em sento jutjat si guanyo o perdo. Si perdem ens assentem i de veure què podem fer millor. Si guanyem com tinc amics, doncs ho celebrem junts. Tinc tota aquesta cosa que et fa que evidentment doncs, la ciutat no és Barcelona.
I pel que fa als futbolistes, un reconeixement més a la llarga llista dels que acumula Alexia Putellas, en aquest cas per partida doble, perquè la capitana del Barça va ser designada millor jugadora catalana de l'any i també millor golejadora fent 18 gols, recordem la temporada passada a la Lliga, la primera divisió femenina. Una Alexia que va assegurar que la recuperació de la seva lesió del genoll avança adequadament.
Amb aquesta lesió a nivell emocional és una mica una muntanya russa, no? Perquè bueno, tens setmanes millors, setmanes pitjors, però bueno, va molt bé, el genoll està responent molt bé a totes les càrregues, és a dir, que no em queixo i endavant.
I en categoria masculina, el primer el millor jugador de l'any va ser per al lateral del Chelsea, Marc Cucurella, que primer va fer una broma sobre la seva absència al Mundial a la llista de Luis Enrique i després no va tancar la porta a una possible tornada al Barça.
Bueno, li vaig dir que necessitava un parell de setmanes de vacances, que no, al final el nivell ja està molt alt, al final han anat el Jordi Alba, el Gaià i ara el Valde, al final els laterals esquerres hi ha molt de nivell. No, bueno, està clar, jo sempre ho he dit, no vaig tenir l'oportunitat, sempre se m'ha quedat una espineta ja clavada i bueno, al final pues, si aquí en un futur pues, tingués l'oportunitat pues, ho valoraríem, però seria algo molt únic.
Marc Cucurella és el millor jugador de l'any català. El millor golejador va ser el jugador de l'Udinese, Gerard Deulofeu, que va marcar 14 gols la temporada passada a la Sèrie A, i la blaugrana Clàudia Pina i el davanter del Bruges, Ferran Jutglà, van ser reconeguts com els millors jugadors amb més projecció. També van ser premiats Víctor García com a millor àrbitre i el Levante de les Planes amb el premi especial del jurat. En futbol sala, Elia Gulli de la Marele com a millor jugadora, Didac Plana, el porter del Barça, com a millor jugador, i la seleccionadora estatal Clàudia Pons com a millor entrenadora. Pel que fa al Mundial, com dèiem, ja hi ha tres jugadors del Barça classificats per als vuitens de final, Dembélé i Koundé en França i Rafinha en Brasil, i avui ho poden fer dos més, Frenkie de Jong i Memphis Depay amb els Països Baixos. Els neerlandesos lideren el seu grup, l'A, amb 4 punts, però han d'acabar de certificar la classificació aquesta tarda a les 4 hora catalana contra l'anfitriona, el Qatar, que dirigeix el català Félix Sánchez i que ja està eliminada i no té cap opció. L'altre partit del grup s'ho jugaran l'Equador, que té 4 punts i li val l'empat, i el Senegal, que en suma 3 i necessita guanyar. I aquest vespre es decidirà també el grup B, amb un Anglaterra-Gales i un Estats Units-Iran, ple de significats més enllà del futbol. Els anglesos són primers amb 4 punts, el seu rival d'avui, el País de Gales, només en suma 1 i té una opció en remotes. L'Iran té 3 punts i els Estats Units amb 2 es jugaran entre ells aquesta plaça per als vuitens de final. Recordem que el primer del grup A s'enfrontarà al segon del grup B i el del segon del grup A s'enfrontarà al primer del grup B. En bàsquet, comença una setmana amb Eurolliga i Eurocup masculines, el retorn de la Lliga Femenina Endesa també aquest dijous. Avui serà el torn del Joventut de Badalona, que rep a l'Olímpic el Burg francès en un partit corresponent a la sisena jornada de l'Eurocup masculina. Els nevertinegres, que arriben amb bona ratxa de resultats i encapçalen la classificació del seu grup, la reben l'altre líder, el conjunt francès, que també suma 4 victòries i una sola derrota. Els dos equips, de fet, han perdut contra el mateix rival, el Bursaspor turc, que és tercer. El tècnic Carles Durant reconeix que encara queda molt, però que volen aprofitar l'oportunitat de liderar el grup en solitari.
És més fàcil créixer amb la victòria que no amb la derrota, no? Però també és cert que hem de seguir fent millor les coses i hem de ser més regulars, no? Però crec que l'equip està fent un esforç i crec que ha sigut una bona setmana. Juga molt bé a bàsquet, un equip que ha guanyat a Brescia, que ha guanyat a Venècia, un equip que es passa molt bé la pilota. És veritat que no és un partit vital, és una lliga regular, queden moltes jornades, però nosaltres sempre ho hem dit, volem estar el més a dalt possible i demà tenim l'oportunitat de posar-nos primer del grup en solitari, no?
Aquest partit entre la Penya i el Burg francès començarà a 8:15 del vespre, avui. I el Barça té cita dijous, en aquest cas Eurolliga masculina, a la pista de l'Alba de Berlín, i també dijous, com dèiem, novena jornada de la Lliga Femenina Endesa, després de l'aturada per les finestres FIBA, amb un Esparona Girona Cuchabanc Araski, un València Barça Sant Feliuenc i un Casademont Saragossa Cadí la Seu. Això serà dijous. Tornant avui en handbol, el Freiking Balomar Granollers vol allargar encara més la bona dinàmica i la ratxa guanyadora que acumula tant a la Lliga com a la competició europea. Els granollerins ja són a Dinamarca per visitar la pista de l'Skjern en la quarta jornada de la fase de grups de l'European League masculina. L'objectiu, seguir líders del seu grup, el C, que encapçalen amb 3 victòries en 3 partits, conjuntament amb el Nexe croat, que avui, a la mateixa hora, que l'Skjern Granollers s'enfrontarà a l'Alplahart austríac. La prèvia des de Ràdio Granollers, Fàtima Ortí.
Enfrontament difícil el d'avui a Europa pel Freiking Granollers. El maig és de Dinamarca amb el Skjern handbol. Els ballesans són conscients que el rival és fort, ja que compten amb jugadors amb experiència en seleccions nacionals com la noruega o la sueca. Aquest estil escandinau preocupa l'entrenador Antonio Rama.
penso que és un dels equips aquests complicats, perquè són jugadors grans, pesats, que finten bé, que llencen bé i que haurem d'estar molt, molt complets, ajudar-nos molt defensivament, perquè la diferència de quilos penso que es notarà. Veurem si nosaltres estem en el bon moment que estem i seguim i som capaços de mantenir aquest nivell i aquest nivell d'energia, diguéssim, durant tot el partit, podrem competir el partit.
Tot i això, les sensacions són bones i l'ànim per continuar la dinàmica de victòries és el que impulsa a guanyar el partit tant a l'entrenador com als jugadors. Ho explica el pivot del Freiking, Esteban Salinas.
Nosotros venimos trabajando bien, estamos preparando bastante bien el partido. Si intentamos defender esas situaciones de lanzamientos de afuera y circulación de balón rápido que tienen, vamos a tener posibilidades, yo creo.
Amb tot plegat, s'espera un encontre de molt alt nivell en el qual els de Granollers volen demostrar per què són els primers de grup a la classificació.
Gràcies, Fàtima. Aquest Esquerra Granollers, com dèiem, avui a 9:45 del vespre, en waterpolo, també avui, setmana de competicions europees per als equips catalans. En aquest cas, la Champions masculina de l'Atlètic Barceloneta és el torn avui. Ja és Atenes, els mariners, per jugar contra el Buliagmeni grec. A partir de les 6 de la tarda, el conjunt mariner lidera el grup A, el seu grup, després de guanyar el primer partit a Geòrgia contra el Dinamo de Tbilisi per 8-14. Els grecs, el rival d'avui, es van empatar a 9 contra el Ratniki Servi. L'enfrontament entre grecs i catalans començarà a les 6 de la tarda avui i demà serà el torn del Sabadell, també en aquesta Champions masculina. Els vallesans del grup B van debutar amb derrota amb la primera jornada, 7-10 contra el Ferencváros, i demà es veuran les cares contra l'Spandau de Berlín a partir també de les 7 de la tarda. I encara en waterpolo avui també juguen un partit pendent de la divisió norma femenina, a 9:45 el que enfrontarà entre el centre de natació Mataró i el club natació Rubí, corresponent a la quarta jornada. Demà també es posa més al dia aquesta competició femenina i també hi ha partits pendents de la divisió masculina. I fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
No més por. No més violència. No més víctimes. Només dones lliures. Volem els carrers de pobles i ciutats lliures de violències masclistes. 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Diputació de Barcelona.
Propostes en xarxa.
Que l'orgue va ser una invenció de Tasívi, un enginyer grec d'Alexandria. D'acord, potser el seu invent no era ben bé com els orgues que coneixem avui dia. Però un parell de segles abans de Crist ja existia un instrument amb tubs de diferents llargades, teclat i manxa, en aquell moment hidràulica. Tot i que de seguida ubiquem un orgue dins d'una església, no sempre ha estat així. I va començar a entrar cap al segle XI, però el seu origen és pagà. Amb els anys, s'ha anat fent més complex, s'han afegit registres i sonoritats. No sempre és fàcil escoltar un òrgan directe. Per sort, hi ha iniciatives que ho posen a l'abast de tothom. La 24a edició del Festival de Música de Tardor, Orgues de Ponent i del Pirineu està en marxa des del mes de setembre. És un dels certàmens musicals més destacats de la zona, on l'orgue és el protagonista indiscutible. Art, música i història s'uneixen en cadascuna de les actuacions, que tenen lloc en diferents esglésies de les comarques de Lleida. Si acabeu de descobrir aquest festival, no patiu. Encara sou a temps de gaudir de concerts com el de Cristina Alice a l'església de Sant Domènec de la Seu d'Urgell, el de Pedro Alberto Sánchez de l'església parroquial de Sant Llorenç de Morunys, el de Roger Padullés i Miquel González a la de Puigcerdà, o el de Marta García Cadena i Zumi Kando a la de Viella i Mitjaran. Fins al 28 de desembre, 24è Festival de Música de Tardor, Orgues de Ponent i del Pirineu. Podeu consultar les properes cites als webs municipals de les poblacions que acullen concerts o a turismedelleida.cat.
Sabies que...
A Lleida estem molt familiaritzats amb la boira com a fenomen meteorològic, però com es forma la boira? Els mecanismes de formació depenen de la regió geogràfica i de les condicions ambientals. El tipus de boira més comú a la península es sol formar durant les nits d'hivern, quan el cel està serè o molt poc cobert. En aquestes condicions, la superfície de la Terra és refreda i l'aigua present a l'aire més càlid proper a la Terra es condensa. A mesura que avança el matí, els rajos de sol escalfen la superfície de la Terra i la boira es va dissipant.
Bon dia i bon dimarts 29 de novembre de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 29 de novembre, pendents avui de la roda de premsa d'aquest mateix migdia de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, la UFEC, per explicar els motius i les esmenes que volen presentar a la llei de l'esport aprovada ja pel govern espanyol. Ha de passar encara pel Senat. Allà hi tenim el nostre company Joan Barberà, que ens detallarà tot el que es digui en aquesta compareixença. També parlarem de futbol, del Mundial, que ja ha encetat avui l'última jornada de la fase de grups, de la gala de les estrelles del futbol català, que va tenir lloc ahir, però també tindrem bàsquet, handbol, waterpolo, tenis taula i molt més. Tot això l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què hem d'estar pendents a l'esport de casa nostra. Amb el Sergi Crusell. Sergi, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Mundial masculí de Qatar enceta avui l'última i definitiva jornada de la fase de grups.
Avui es decidiran els quatre primers classificats per als vuitens de final. El grup A, els Països Baixos, amb els jugadors del Barça, Frenkie de Jong i Memphis Depay, tenen tots els números de passar a primera posició, mentre que l'anfitriona Qatar, dirigida pel català Félix Sánchez, ja no en té opcions. A l'altre partit, que també començarà a les 4 de la tarda, hora catalana, es jugarà la classificació per als vuitens, Senegal i l'Equador. I el grup B, Anglaterra, és la millor posicionada per ser primera. També tenen opcions l'Iran i els Estats Units, que s'enfrontaran entre ells. I més remotes, Gales. L'última jornada d'aquest grup B començarà a les 8 del vespre.
I ahir, en el final de la segona jornada, ja van certificar la classificació per als vuitens dues seleccions més.
Brasil, amb el blaugrana Rafinha com a titular, va guanyar 1-0 amb gol de l'exmadridista Casemiro a Suïssa i ja és equip de vuitens. I el mateix va fer Portugal, que amb dos gols de Bruno Fernández va superar Uruguai per certificar la classificació. En els altres dos partits, Camerún 3, Sèrbia 3 i Corea del Sud 2, Ghana 3.
Per tant, que ja hi ha tres jugadors del Barça matemàticament classificats per als vuitens. Són els dos francesos, Dembélé i Koundé, i també el brasiler Rafinha. El grup G, el de Brasil, Suïssa és la millor posicionada per classificar-se també amb el Brasil. De moment té 3 punts. Sèrbia i Camerún en sumen només un a l'última jornada. Suïssa, Sèrbia i Camerún, Brasil. I a l'A, com dèiem, Portugal suma 6 punts, Ghana 3 i Corea del Sud i l'Uruguai 1. La selecció sud-americana, amb l'exblaugrana, per exemple, Luis Suárez, s'enfrontarà a Ghana a l'última jornada i Corea del Sud a Portugal. També en futbol, ahir es van entregar els guardons del millor futbol català de l'any a la desena gala de les estrelles del futbol català.
La cita a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am va reunir Alexia Putellas, millor jugadora i millor golejadora catalana de l'any, Marco Gorella com a millor jugador, Gerardo Lufeu com a golejador i Pep Guardiola com a entrenador. Pel que fa als futbolistes amb més projecció, se'ls van endur la blaugrana Clàudia Pina i el jugador del Bruges, Ferran Juncla.
Per cert, el Barça avui està d'aniversari. El club blaugrana compleix 123 anys d'història. Aquest 29 de novembre, el primer equip masculí del Barça de futbol continua de vacances, amb la gran majoria de la plantilla, com dèiem, al Mundial de Qatar, amb la seva selecció. L'Espanyol, en canvi, ja no està de vacances. Va tornar a la feina divendres i el club ja ha confirmat dos amistosos per aquest mes de desembre.
El conjunt perico se n'anirà dilluns que ve cap a Múrcia per fer una estada 10 dies. El dissabte 10 de desembre s'enfrontarà contra el Turí, l'actual novè classificat de la Sèrie A de la Lliga Italiana. que també farà una estada a Espanya. I quatre dies més tard, els blanquiblaus jugaran un altre amistós, en aquest cas contra el Mechelen, 13è classificat de la Lliga belga.
L'Espanyol, que ja està d'aquesta pretemporada, d'aquesta temporada típica, i el Girona, que torna avui a la feina.
L'equip de Mitchell està citat a les 4 de la tarda a la Vinya per reprendre els entrenaments després de dues setmanes de vacances. El Girona és l'únic equip de primera divisió amb l'Elx, que no té cap jugador al Mundial. Per tant, a banda dels lesionats, tots tornaran avui a les sessions de preparació. Com l'Espanyol, el conjunt gironí també farà una estada, en aquest cas del 4 al 10 de desembre a Estepona, a Màlaga, on hi jugarà dos amistosos amb rivals encara per concretar.
I després, quan torni el Girona, que encara té previst un altre amistós, un tercer amistós, també amb un rival per concretar. En bàsquet, avui la penya rep a l'Olímpic a l'altre colíder del grup de l'Eurocup masculina, el Burg francès.
Catalans i francesos encapçalen el grup A de l'Eurocup masculina amb 4 victòries i una derrota després de 5 jornades. De fet, els dos equips han perdut contra el mateix equip, el Bursaspor turc, que és tercer. El Joventut vol allargar la bona dinàmica de resultats dels últims partits per situar-se líder en solitari de la competició europea.
I un apunt més de bàsquet, el trofeu Molinet torna a la normalitat.
Després que els últims anys s'hagués d'adaptar a la competició per la pandèmia, el torneig de minibàsquet més antic d'Europa tornarà al seu format i dates habituals al voltants del cap d'any. La competició tindrà lloc entre el 27 de desembre i el 4 de gener i la fase final, del 2 al 4 de gener, se celebrarà al pavelló Joan Carles Navarro de Sant Feliu del Llobregat. Les finals femenina i masculina es podran seguir en directe a través de la plataforma de streaming Xala.
En handbol, el Freaking Balonmano Granollers vol seguir allargant la bona dinàmica i continuar el líder de l'European League masculina.
Els granollerins ja són a Dinamarca per jugar aquest vespre a 9:15 a la pista de l'Esquiern. L'equip que dirigeix Antonio Rama és líder del seu grup amb 3 victòries en 3 partits, mentre que els danesos han patit una derrota.
Coliderant aquest grup C, a part del Granollers, hi ha el Nexe Croat, que també juga avui a la mateixa hora que el Granollers. Avui juga el Granollers, com dèiem, a la Lliga Europea i demà serà el torn del Barça, que es torna a trobar a la Champions, en aquest cas amb el Kiel alemany.
Una setmana després de l'empat in extremis a Alemanya, el Barça rebrà demà al Palau al Kiel, el dia que tindrà lloc l'esperat homenatge a l'excapità blaugrana Víctor Tomàs. La samarreta del qual, amb el dorsal 8, penjarà del Palau a partir de demà.
Per cert, ahir van conèixer la mort de Josep Vilà Portí, exjugador i entrenador de llarga trajectòria principalment al Balonmano Granollers, també va estar al Barça, als anys 50, als anys 70, finals dels 70, i el món del waterpolo català també està de dol per la mort de Josep Brascó, també dilluns, un dels pioners del waterpolo català i espanyol als anys 70, seleccionador espanyol que va fer debutar, per exemple, Manel Estiarte, quan aquest només tenia 15 anys. I tornant a la part esportiva, en waterpolo, avui comença la setmana de Champions masculina.
L'Atlètic Barceloneta ja és a Atenes per jugar contra el Buliakmenik grec a partir de les 6 de la tarda a la segona jornada de la màxima competició europea. El conjunt mariner lidera el seu grup després d'haver guanyat el primer partit a Geòrgia contra el Dinamo de Tbilisi. Demà serà el torn del Sabadell, que es veurà les cares amb l'Espandau de Berlín a partir de les 7 de la tarda.
I encara en waterpolo, avui també es juga un partit pendent de la Divisió d'Honor femenina.
A 9:15, duel català entre el Centre de Natació Mataró i el Club Natació Rubí, corresponent a la quarta jornada. I demà, 3 partits més d'aquesta competició femenina, Saragossa-Sabadell a 7:15, Sant Feliu-Tenerife-Etxeide a 9:15 i un altre enfrontament entre equips catalans, el Sant Andreu Mediterrani a les 9. I també demà, però a la divisió d'honor masculina, el Club Natació Terrassa rep a l'àrea olímpica el canoe madrileny en un partit pendent de la 5a jornada de competició que arrencarà a 2:15 del migdia.
En hoquei patins, un apunt, el Club Patí Vilafranca i Toni Porta han arribat a un acord per la rescisió del seu contracte del fins ara tècnic dels penedesencs.
Els mals resultats de l'equip QE de l'hoquei lliga masculina amb 0 punts després de 8 jornades han acabat desembocant en aquesta decisió que posa el punt final a una exitosa etapa.
I un últim apunt, en tenis taula, derrota ajustada ahir del Reus Ganxets Miró contra el vigent campió de la Superdivisió femenina.
Les reusenques van perdre 3-4 contra el potent tècnic Linares en un partit de gairebé 4 hores. Amb la derrota, les del Baix Camp se situen 6enes de la classificació. Ladies and gentlemen.
Dimarts 29 de novembre, comencem amb l'actualitat aquest mateix migdia perquè fa poca estona ha acabat la roda de premsa de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, la UFEC, per explicar els motius pels quals estan en contra de la nova llei de l'esport del govern espanyol. A l'Estació del Nord hi tenim el nostre company Joan Barberà amb protagonista. Joan, bon dia, ja ha acabat, entenc, la roda de premsa.
Bon dia, Martí. Acaba de finalitzar la roda de premsa. Una pancarta que diu: Unides defensem l'esport base, l'esport reclama una llei estatal justa. I es veu amb un megàfon com es crida, hi ha una pilota de bàsquet, i estem amb Gerard Esteve, que és el president de l'UFEC, Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Senyor Gerard Esteve, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
En el seu Parlament ha demanat amb urgència una reunió amb el president del govern català, amb el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, si és possible avui mateix.
Si és possible avui mateix, perquè la situació així ho requereix, la llei està en tramitació al Senat, això a la comissió comença el dijous, per tant, de forma immediata s'acabarà decidint si s'aproven o no les esmenes, i necessitem la implicació directa del govern de la Generalitat, però sobretot del seu president, perquè això traspassa el que és la pròpia competència.
Hem escoltat el que ha dit vostè, el que han dit els diferents presidents i presidentes de federacions, i l'esport català diu no a la llei estatal. Exactament en què perjudica aquesta nova llei estatal a l'esport català, a l'esport de Catalunya?
Primer, elimina qualsevol projecció internacional de l'esport català, tant d'organització de competicions internacionals aquí a Catalunya, com de que les nostres seleccions o les nostres entitats formin part de les organitzacions internacionals. Per tant, elimina la projecció internacional de l'esport català. Segon, genera una quota d'integració que representa un espoli fiscal directe, injust i absolutament abusiu de les federacions espanyoles respecte a les federacions autonòmiques i també, per tant, les catalanes. I tercer, no aporta cap mecanisme de finançament per part de l'Estat a l'esport base, que és qui realment fa la feina.
I per què s'ha aprovat?
Bé, de fet, es va aprovar al Congrés, amb molta sorpresa per part nostra. Nosaltres havíem tramitat a través del Govern de la Generalitat, de la Secretaria General de l'Esport, també de la Conselleria de Presidència, doncs les nostres esmenes, també els diferents grups polítics. Ens pensàvem que això doncs seria acceptat, aquestes modificacions. No es van acceptar en cap moment. La nostra sorpresa és quan arriba al Senat, i ara, en tramitació al Senat, de forma urgent, hem de poder salvar d'alguna manera aquesta nefasta situació, perquè això, si no, és una estocada de mort, òbviament, a la personalitat jurídica i de projecció de Catalunya com a país esportiu, a l'economia de les federacions catalanes, i a més és una manca de recursos per part de l'Estat a l'esport base.
I com ho poden salvar? És a dir, què poden presentar, què poden dir, què poden fer des de l'esport català, des de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, si hi ha aquesta reunió amb Pere Aragonès i amb la Secretaria General de l'Esport, què poden fer des de l'esport català?
Nosaltres el que demanem és la implicació directa del molt honorable president de la Generalitat, Pere Aragonès, perquè sigui ell, de forma directa, que s'impliqui en la negociació a Madrid. Hi ha possibilitats de poder modificar aquesta llei. Hi ha la comissió que el dijous es reunirà. De fet, nosaltres anirem a Madrid a pressionar també el Senat en aquest sentit. I la veritat és que està a les seves mans poder negociar de forma, diguem-ne, més global amb el govern de Madrid perquè això no sigui aprovat. Al final, no ens enganyem. Qui aprova aquesta llei, qui impulsa aquesta llei, és el Partit Socialista Obrer Espanyol, que és qui governa el govern d'Espanya, i Esquerra Republicana doncs és un dels seus socis, no? Per tant, necessitem aquesta implicació, perquè aconseguir finançament per un any és una cosa absolutament fungible i atemporal, però el que això pot representar és l'estacada de mort de la projecció internacional de Catalunya des d'un punt de vista esportiu.
I aquest dijous vostè serà a Madrid?
Nosaltres anirem a Madrid conjuntament amb tots els presidents i presidentes de la Unió de Federacions de la resta de l'Estat per reclamar, per posar a sobre la taula aquesta força. Tenim partits com el PNV, com Bildu, com altres partits de la resta de l'Estat més minoritaris, que veuen amb simpatia, que de fet han presentat les nostres peticions, i esperem doncs que els polítics catalans, però sobretot el govern de la Generalitat, i per tant, elevant aquesta demanda al propi president, ens ajudi a resoldre aquesta situació. I ens preguntaran, i per què el president i no els grups polítics? Doncs bé, perquè fins ara ho hem estat treballant amb els diferents grups polítics, amb els parlamentaris també del propi partit d'Esquerra Republicana, i el resultat no ha sigut el que esperàvem. Per tant, com deia Einstein, si volem resultats diferents hem de fer accions diferents. I per tant, aquest és el plantejament que nosaltres fem, aquesta és la confiança que nosaltres dipositem en el president de la Generalitat, i li demanem que assumeixi aquesta responsabilitat de defensa de l'esport català, però sobretot de defensa de Catalunya i el seu estatut.
Un parell de preguntes més, Gerard Esteve, president de l'UFEC. Posem exemples perquè la gent ho tingui clar, la gent entengui en què afecta aquesta llei. Recentment s'ha fet la segona setmana catalana de l'esport, que ha sigut tot un èxit a la demarcació de Girona, o, per exemple, aquest cap de setmana es va jugar el trofeu internacional Ciutat de Barcelona de tenis de taula, es fan diferents trofeus internacionals. La selecció de corfbol competeix en competicions europees, en mundials, hi ha d'altres seleccions que fan partits. S'hauria de demanar permís al Consejo Superior de Deportes que autoritzés qualsevol de tipus d'aquests de partits, fins i tot de partits Catalunya-Euskadi, Catalunya-Aragó, és així?
Correcte, aquesta és la limitació i, per tant, jo crec que a ningú se li escapa que si hem de demanar permís i hem de tenir autorització per part del Consell Superior de Deportes, aquesta autorització no arribarà, perquè no és de la seva voluntat la projecció de l'esport català a nivell internacional. Per tant, diguem-ne que, tot i que obren la porta, que si hi ha voluntat per part de l'Estat doncs de poder autoritzar, això no serà així.
I en aquest sentit, clar, la Federació Catalana de Bàsquetbol, per exemple, amb el centenari, vol organitzar diferents partits de la selecció femenina, de la selecció masculina. Catalunya, tradicionalment en futbol, intenta que cada Nadal, quan pot, doncs fer partit. Això seria inviable, diuen.
Això no podrà ser, de fet, només si tingués l'autorització del Consell Superior de Deportes, però com insisteixo, han vingut demostrant durant els últims 30 anys, doncs no hi ha voluntat per part de l'Estat de promocionar des d'un punt de vista de l'emancipació, de la promoció de les seleccions catalanes a nivell internacional, no crec que hi sigui ara.
Gerard Esteve, president de l'UFEC, gràcies i que vagi bé.
Moltes gràcies.
Doncs és el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, en directe des de l'estació del Nord de Barcelona, atenent l'enjoc de la xarxa. Doncs estarem pendents a veure què succeeix si es produeix aquesta reunió amb Pere Aragonès, una reunió que ha demanat en el seu discurs i també acaba de demanar ara mateix en directe a l'enjoc, i del que succeirà dijous quan aniran a Madrid, a la capital estatal, encapçalant Gerard Esteve i també diferents presidents i presidentes de Federacions Esportives de Catalunya.
Gràcies, Joan. Estarem pendents, com dèiem, amb el president de l'UFEC, com dèiem, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, ja esteu explicant els motius per què no tirin endavant aquesta nova llei de l'esport aprovada pel govern, recordem, i que encara ha de passar pel Senat. Ja Esteve, que, com sentíem, ha demanat una reunió urgent amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i veurem com acaba també aquesta reunió de dijous i fins on pot arribar la protesta de les federacions catalanes. Ara de futbol, ara repassem la jornada del Mundial Masculí de Qatar, però abans ahir va tenir lloc a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am la desena gala de les estrelles de futbol català que organitza la Federació Catalana de Futbol, una de les federacions que de l'UFEC. Els principals protagonistes van ser un cop més Alexia Putellas, Marco Corella i Pep Guardiola. El tècnic de Santpedor, que fa poc anunciava la seva renovació amb la Manchester City fins al 2025, és la cinquena vegada que ha guanyat reconeixement al millor entrenador català de l'any, però la primera que el pot recollir en persona, gràcies principalment a l'aturada de la competició de clubs pel Mundial. Guardiola va explicar així per què se sentia tan a gust a Manchester, on està complint la seva setena temporada consecutiva.
De tant en tant tu pots guanyar, però quan ets en continuïtat és perquè els de dalt et donen molt suport. No em sento jutjat si guanyo o perdo. Si perdem ens assentem i de veure què podem fer millor. Si guanyem com tinc amics, doncs ho celebrem junts. Tinc tota aquesta cosa que et fa que evidentment doncs, la ciutat no és Barcelona.
I pel que fa als futbolistes, com dèiem, reconeixement més a la llarga llista que ja porta, que ja acumula Alexia Putellas, en aquest cas per partida doble, pel que la capitana del Barça va ser designada millor jugadora de català de l'any i també millor golejadora. Va fer 18 gols la temporada passada a la Lliga, la primera divisió femenina. I en categoria masculina, el premi al millor jugador de l'any va ser per al lateral del Chelsea, Marc Cucurella. El premi al millor golejador va ser per al jugador de l'Udinese, Gerard Olofeu, que va marcar 14 gols la temporada passada a la Sèrie A. La blaugrana Clàudia Pina i el davanter del Bruges, Ferran Jutglà, van ser reconeguts com els jugadors amb més projecció, també van ser premiats. Víctor García, com a millor àrbitre, i el Levante Las Planas amb el premi especial del jurat. En futbol sala, Elia Gulli, de la Marele, com a millor jugadora, Didac Plana, el porter del Barça, com a millor jugador, i la seleccionadora estatal, Clàudia Pons, com a millor entrenadora. Pel que fa al Mundial, ja hi ha 3 jugadors del Barça classificats pels vuitens de final, són Dembélé i Koundé, en França, i Rafinha, amb el Brasil. I avui poden fer 2 més, Frenkie de Jong i Memphis Depay, amb els Països Baixos. Els neerlandesos lideren el seu grup, l'A, amb 4 punts, però han d'acabar de certificar aquesta tarda la classificació a les 4 de la tarda hora catalana contra l'anfitriona al Qatar, que dirigeix també un altre català, Félix Sánchez, i que ja està eliminada i no té cap opció. A l'altre partit del grup s'ho jugaran l'Equador, que té 4 punts i li val l'empat, per tant, i Senegal, que en suma 3. I aquest vespre s'assidirà també el grup B, amb Anglaterra-Gales, un Anglaterra-Gales i un Estats Units-Iran, ple de significats més allà del futbol. Els anglesos són primers amb 4 punts i el seu rival d'avui, el País de Gales, en suma només un i té opcions remotes. L'Iran amb 3 punts i els Estats Units amb 2 jugaran entre ells l'altre plaça passa per als vuitens de final, previsiblement. Recordem que el primer del grup A s'enfrontarà al segon del grup B i el segon del grup A es veurà les cares amb el primer del grup B. I encara un punt més de futbol, en aquest cas pel que fa a l'actualitat de Lleida Esportiu de Segona Federació, la plantilla i el cos tècnic de l'equip demanen unió des d'ara i fins a final de temporada després de la important victòria de diumenge passat a Alacant, 0-4, al Rico Pérez contra l'Hèrcules. Més detalls de UAU i de Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Sense cap mena de dubte, el 0-4 aconseguit el diumenge davant l'Hèrcules va donar-li al Lleida Esportiu un oxigen més que necessari en un moment on l'equip de Pere Martín s'està a punt d'ofegar. Uns 3 punts que permeten als lleidatans sortir de la zona de descens i enfilar els últims 3 partits del 2022 amb la confiança reforçada. Ara bé, encara queden 5 partits de la primera volta i tota la segona meitat del curs i, en conseqüència, el camí és molt llarg. Un camí que la plantilla lleidatana té clar que no pot fer sol i demana la unió de totes les branques del club. Ho deixava clar el jugador de Lleida Esportiu, Adrià Pladevall.
Sí, la veritat és que el vestuari, doncs, aquesta setmana, bueno, des de principi de temporada, però aquesta setmana més que mai ens havíem d'unir, havíem de ser forts i havíem de confiar en el treball que estàvem fent i havíem de confiar en que ho podem tirar endavant i que podem sortir d'aquesta, i crec que ho hem fet, però ja et dic, encara no hem fet res, hem de seguir, hem de guanyar el pròxim, fins que s'acabi la lliga.
Una opinió força semblant a la del davanter centre i jugador destacat a la CAN, Alfa Bagayoko.
Sí, avui s'ha demostrat, avui era l'equip que estiguéssim més unit, tenia un punt més, i avui ho hem demostrat que hem d'estar units, i la setmana que ve fins a final de temporada hem de seguir amb aquesta actitud d'estar units, de ser una família i treure-ho endavant.
Per cert, el president del Club Lluís Pereira, juntament amb el director general Vicente Javaloyes i l'assessor jurídic Marc Torres, realitzaran una roda de premsa per valorar els 300 dies al capdavant del Lleida Esportiu aquest dimecres a les 6 de la tarda.
Parlem ara de bàsquet. Comença una setmana amb Eurolliga i Eurocup masculines i retorn també de la Lliga Femenina Endesa aquest dijous. Avui serà el torn del Joventut de Badalona, que rep a l'Olímpic d'Alburg francès en un partit corresponent a la 6a jornada de l'Eurocup masculina. Els verdinegres, que arriben en bona ratxa de resultats i encapçalen també la classificació del seu grup, la reben l'altre líder, el conjunt francès, que també suma 4 victòries i una sola derrota com la penya. Els dos equips, de fet, han perdut contra el mateix rival, el Bursaspor turc, que és el tercer. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
La penya rep aquest vespre el Burg francès, co-líder de l'Eurocup, juntament amb els verdinegres. Un triomf del Joventut els deixaria, per tant, primers en solitari. Els de Carles Durant són conscients que un triomf també els permetia seguir consolidant la confiança en el seu joc després de 7 victòries en els últims 8 partits entre ACB i Eurocup. Els principals perills d'aquest Burg són Jordi Floyd, Palmer i Mike, tots ells amb 11 punts de mitjana. Els francesos ja van jugar a Badalona fa 2 temporades quan l'exverdinegre Alain Omic jugava al Burg. Per aquesta ocasió, el tècnic Carles Durant vol aprofitar el partit per no carregar de minuts a Joel Parra en la posició de 4 i s'espera que Zdomor Maronka torni a entrar en rotació, igual que Llani Crac, que ja està recuperat. El base Andrés Feliz, que també s'ha recuperat de les 15 que tenia el turmell, diu que l'equip ha de continuar en aquesta línia ascendent i que compta amb el públic del Palau Olímpic.
Un equipo también que viene haciéndolo bien en la Eurocup, un equipo duro, que juega muy bien pasándose el balón, y nosotros tenemos que proteger la casa como siempre y necesitamos toda nuestra gente que nos venga a apoyar para sacar una victoria que es sumamente importante, que nos mantiene arriba en el grupo.
El partit entre el Joventut i el Burg es jugarà a partir d'un quart de 9 del vespre al Palau Olímpic de Badalona.
Gràcies, Ferran. I encara en bàsquet un apunt més. També s'ha presentat el trofeu Molinet, el torneig de minibàsquet ja més antic d'Europa, que se celebrarà del 27 de desembre al 4 de gener de l'any que ve. Entre els dies 2 i 4 de gener, ja el 2023, es disputarà la fase final al pavelló Joan Carles Navarro de Sant Feliu de Llobregat. Un Molinet que torna al seu format habitual després que els últims anys hagués de patir modificacions per la pandèmia i l'últim abans de la celebració del centenari de la Federació Catalana de Bàsquet. Escoltem el president de la Federació, Ferran Aril.
Doncs aquests dos últims anys no ha pogut ser, tot i que s'ha anat trampejant com hem pogut i l'hem fet amb d'altres dates, però d'alguna manera tornem a una situació que tots desitjàvem, no? Tornar al Molinet, a la seva essència, a les seves dates, on tots els nens i nenes estan en vacances de Nadal i poden aprofitar-ho d'una manera especial, no? És el trofeu més antic, el torneig més antic d'Europa, i el volem continuar defensant cada cop més, no? Aquest any és la 59a edició. Aquest any és especial en un sentit. És l'últim acte que es farà abans de que comenci el centenari. Sabeu que l'any que ve és el centenari del bàsquet català. I pel 2023-2024, la nostra idea, ho sap el president del club, ho sap l'Ajuntament, d'alguna manera estem treballant perquè aquest torneig ja regularitza'ls pels dos propers anys.
Ho seguirem. Les finals femenina i masculina de la prestigiosa competició es podran veure en directe a la plataforma Xala, amb la retransmissió de la xarxa, com dèiem, la fase final entre el 2 i el 4 de gener a Sant Feliu de Llobregat. I tornant avui en handbol, el Freaking Balonmano Granollers ja és a Dinamarca per visitar aquest vespre la pista de l'Esquiern en la quarta jornada de la fase de grups de l'European League masculina. El partit començarà a 9:15 del vespre. En waterpolo, setmana de competicions europees també pels equips catalans. Avui a Champions masculina i de l'Atlètic Barcelona, també és el torn de l'Atlètic Barceloneta, que ja és a Atenes, per jugar contra el Buliakmeni grec. A partir de les 6 de la tarda, el conjunt mariner lidera el grup, el seu grup, l'A, després d'haver guanyat el primer partit a Geòrgia contra el Dinamo de Tbilisi, 8-14. Els grecs, el rival d'avui, van empatar 9 contra el Ratniki serbi. L'enfrontament entre grecs i catalans començarà, com dèiem, a les 6 de la tarda. Demà serà el torn del Sabadell, també en aquesta Champions masculina. Els ballesans, el grup B, demà es veuran les cares contra l'Spandau de Berlín a partir de les 7 de la tarda. I encara en waterpolo avui també juga un partit pendent de la junior femenina, 9:15, duel català entre el Centre de Natació Mataró i el Club Natació Rubí, corresponent a la quarta jornada. La prèvia des de Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
L'Assolim Centre de Natació Mataró juga aquest vespre al darrer dels partits per posar-se al dia de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Juga el duel corresponent a la jornada 4 contra el Rubí i buscant dos punts que el situïn a la segona posició amb els mateixos punts que el Mediterrani, que serà el rival del cap de setmana. A partir de 9:15 del vespre rep un Rubí que suma 8 punts, fruit de 2 victòries i 4 derrotes. A priori ha de ser un duel assequible per l'equip de Dani Ballart, que ve de guanyar amb més dificultats de les esperades al Sant Andreu, ara farà una setmana, i de derrotar sense miraments l'Echeide a Tenerife. Quin partit ens trobarem avui? El tècnic Dani Ballart ho explica.
Aquest equip té moltes ganes de guanyar, saben quines són les companyes que tenen a la dreta i a l'esquerra, i sap molt bé l'oportunitat que tenim tot i totes de fer grans coses, com ja va passar la Supercopa d'Espanya. Llavors, és veritat que hi ha moments dels partits que passes per diferents fases.
Després de 2 victòries inicials, el Rubí ve de perdre els 4 darrers partits, marcant com a màxim 6 gols i rebent-ne com a mínim una 12a contra Terrassa, Catalunya, Sabadell i Mediterrani.
Gràcies, Josep Maria. I demà 3 partits més d'aquesta competició femenina. Saragossa-Sabadell a 6:45, Sant Feliu-Tenerife-Cheide a 9:15 i un altre enfrontament entre equips catalans, de fet entre dos barcelonins, el Sant Andreu i el Mediterrani a 9:00. I també demà, però a la divisió d'honor masculina, el Club Natació Terrassa rep a l'àrea olímpica el canoe madrileny en un partit pendent de la 5a jornada de competició que arrencarà a 2:15 del migdia. I un apunt davant de tenis taula abans d'acabar. Un resultat d'ahir a la superdivisió femenina de tenis taula, derrota ahir del Reus Ganchets 3-4 contra el potent Tecnigen Linares, el vigent campió d'aquesta superdivisió femenina, en un enfrontament pendent de la 7a jornada de competició. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
Abans tot era molt més divertit. Acurrucava el cap sobre el teu pit i deixàvem que tot quedés enrere. Tot semblava tenir algun sentit. Encara que sortís el sol de nit, sobrevolàvem les estrelles. Caminant lent puc entendre que i que les coses no són sempre com una espera. Pel poc que hi ha olor i tot seguit, un record renega el teu oblit. Caminant lent puc entendre-ho. Que passen, són coses que pesen quan trobes a falta les coses com eren. Com més les recordes, més endins se't queda. Són coses que passen, són coses que pesen, són coses que es callen, són coses que et deixen a dintre una marca que dus amb tu sempre. Show.
cor ferit em travessa les parpelles. I penso que si estiguessis aquí et diria tot el que no he dit i et duria flors vermelles. No són sempre com una espera. Al poc aquella olor i tot seguit un record renega el teu oblit. Caminant et puc entendre. Són coses que passen, són coses que pesen quan trobes a falta les coses com eren. Com més les recordes, més endins se't queda. Són coses que passen, són coses que pesen, són coses que es callen, són coses que et deixen a dintre una marca que dus amb tu sempre.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Pla ambiciós de la Diputació de Barcelona per donar més autonomia a la gent gran i ajudar-los a viure de manera autònoma a casa seva durant més temps. L'ENS destinarà prop de 40 milions d'euros fins al 2025 per transformar radicalment aquestes llars amb equips digitals de teleassistència. Se'n podran beneficiar més de 100.000 usuaris els propers 3 anys. Ho explica la presidenta de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat de la Diputació, Lluïsa Moret.
Transformar els domicilis d'aquestes persones en domicilis intel·ligents, en domicilis que poden, a partir de tota la instal·lació d'una sèrie de sensors o d'instruments en aquest sentit, que poden detectar de forma precoç possibles situacions que puguin generar risc.
És dimarts 29 de novembre de 2022 i tenim més titulars. El Tribunal Suprem marca per primer cop criteri sobre l'aplicació de la llei del només sí és sí. Sònia Kerr.
El Suprem considera que la llei del només